Ha detingut ja el presumpte autor, un home de 23 anys. Ara s'han investigat les circumstàncies. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia. Amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repliquen les campanes de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646 93 45 01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina, Dadicul Desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Un anys amb tu.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 11 i 10 minuts. Nosaltres ens encetem aquesta tercera ja hora de programa, la nostra part de magazine a través de la ràdio, també a través de la televisió, i en aquest cas ampliant els detalls d'una de les notícies amb les quals iniciàvem aquest programa, en crònica de successos. Recordem que dues persones han resultat ferides després d'esfondrar-se una part del terra del menjador d'un hotel de Santa Ponça. Això ha ocorregut avui vespre. La zona ha quedat precintada i comprèn aproximadament una zona del menjador d'uns 30 metres quadrats de superfície en total, Joana.
Sí, Marta, alguns turistes han decidit desallotjar de manera voluntària les seves habitacions, però a hores d'ara la situació en general poden dir que és de tranquil·litat. Al lloc han acudit dotacions de bombers, també la Guàrdia Civil i la policia local municipal.
Hem parlat just amb Xisco Caimari, portaveu dels bombers de Mallorca, a primera hora del matí, i ens explicava que la part de l'estructura que s'ha vist afectada correspon al forjat sanitari i que és una estructura que podria ser dels anys 70, una vegada més seguint el patró de les estructures d'alguns dels establiments hotelers que són estructures antigues i que malauradament no és la primera vegada que feien referència a que siguin danyades o afectades per el pas del temps. De moment és la darrera hora que sabem respecte a la que ha estat una de les notícies de la jornada d'avui. Atenció també perquè ara mateix l'aigua de l'aixeta de Sa Pobla no és apta pel consum. L'Ajuntament, amb un comunicat advertint que fins a nou avís, l'aigua que surt per les aixetes de Sa Pobla no és apta ni per beure ni per cuinar.
No, tot perquè hi ha hagut una avaria que el consistori qualifica de puntual, però que pot alterar els nivells de nitrat permesos per sanitat. L'avís arriba un mes després que la Conselleria de Salut obrís un expedient a l'Ajuntament de Sa Pobla per no advertir correctament a la població que durant 7 mesos es va subministrar aigua no potable.
11 i 12 minuts, fem una petita pausa per publicitat i intentem solucionar alguns problemes tècnics que tenim avui amb l'emissió d'aquest programa i tant de bo puguem tornar amb poc temps per amb els problemes resolts. Demanem disculpes per aquesta raó i tornem, ja ho he dit, tot d'una.
Tots els homes i les dones tenen quelcom que amagar. Tots s'estimen, tots s'enyoren, solien a matar. Tots s'embruten i s'arrenten i se miren en el mirall i es reflexa a la imatge d'una persona normal. Oh, yeah. Si els admires i els veneres, creixeran com a gegants, com estrelles elitistes que la fama ha capturat. Però quan arriben a casa seva i la panxa els hi fa mal, la natura els altera i qualque cosa han de mullar. En Brad Pitt, en Angelina, en Cristiano i el Lionel, en Felipe i na Leticia, en Bisbal i na Beyoncé, Iglesias, Nat Mengol i Nat Artur Mas, Escala i Lama i en Francisco, en Putin i en Donald Trump. També riuen, també ploren, també dormen de costat, també cauen i pateixen, també se posen malalts. No són gent tan impossible, a tots els pots tocant ses mans. Molts pareixen invencibles, però en el fons tots som humans. Tothom en el planeta, ningú se'n pot escapar. La natura excrementa tot allò que mos menjam. Mai serem ni déus, ni mites, ni herois tan importants, perquè som persones simples, animals ben ignorants. Si els admires i els veneres, creixeran com a gegants, com estrelles elitistes que sa fam ha capturat. Però quan arriben a casa seva, si sa panxa els fa mal, sa natura els altera i qualque cosa han de mullar. Sa natura els altera i qualque cosa han de mullar. Sa natura els altera i qualque cosa. Thank you very much.
Arigato. Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Vestits de clown, treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua. Hi ha un circ predilecte, tarambanes il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls.
Són les 11 i 18 minuts. Nosaltres continuem demanant disculpes als nostres oients per uns petits problemes tècnics que hem tingut a vegades. És la màgia de la ràdio. Per això jo crec que avui és perfecte per xerrar precisament de màgia, Joana, i de la quarta edició del Fat i Fat Fest.
Talment, perquè emprèn una nova gira pels teatres i auditoris de diversos pobles de Mallorca amb l'objectiu d'acostar la millor màgia a tots els racons de l'illa. Enguany farà parada a Inca, a Santanyí, Porreres, Andratx, Peguera, Muro, Adaró i Palma, amb dos espectacles destacats, Le Fumiste i Il·lusionate, que no sé si ho dic bé, però ara mos ho diran ells. El festival es completa amb tallers, xerrades professionals, una gala solidària i, sobretot, molta, molta de màgia per a tots els públics. En xerram amb els culpables, entre cometes, d'aquesta febre màgica a les Balears. Són el mag Joan Casanyes i l'actriu Maria Caralbe. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ben, m'ajudeu, no? Perquè crec que ho he dit un poc malament. Com és aquest dos espectacles?
Le Fumiste.
Le Fumiste?
Sí, en tot francès.
Que bé,
no hi ha Cisco, hi ha coses que té aquest to...
Francesat.
Sigui com sigui, Fati fa festival, va néixer amb la voluntat d'apropar la màgia a tothom, crec que ho heu aconseguit. 4 edicions ja, després sentiu que s'ha consolidat, s'ha assolit aquest objectiu que teníeu?
Ho estem sentint, i cada any més. L'any passat ja vam veure com s'anava afiançant més el festival i aquesta edició ja ha anat pràcticament tota sola. I també ho veiem en que mos estem estenent més, hi ha molt de públic, ahir ja van començar a Muro i va ser un èxit, va venir una gentada, va ser una jornada màgica preciosa i ara continuem, i bé, després la setmana que ve fem Palma, que fem uns grans espectacles que seran la gran gala màgica amb estrelles mundials.
És molt important això, estrelles mundials, perquè això combina, diguem, una part pels professionals del sector i una altra per al públic.
Per al públic general, sí, sí.
I tornat en aquests professionals mundials, què se pot dir de què estem parlant? Estrelles de referència.
Sí, aquests sobretot vendran la part de Palma, que serà dia 18 d'abril i diumenge de 9 d'abril. I el que dic és que ara la màgia està estructurada de manera molt federal, per dir-ho així. Hi ha diferents campionats, i el campionat més important del món és el campionat FISEM, que aquest any, el 2025, se fa cada 4 anys, són les Olimpíades de la màgia, va ser a Turín. I 5 d'aquests 6 artistes acaben de guanyar el Premi Mundial de Màgia. L'altre artista el va guanyar l'any anterior, o sigui, l'anterior edició. Clar, són...
Gent molt top.
Molt top, i que acaba de sortir ara, vull dir, veurem uns números que ara mateix estan girant per tot el món. De fet, molts d'ells acaben d'arribar de Xina, d'Itàlia, d'Estats Units, de diferents llocs del món, i vendran directe a Mallorca per poder fer el seu acte amb el que va guanyar.
La màgia, guau, gaudeix de molt bona salut per el que estic veient.
Sí. La màgia està vivint una època dorada.
I a més, amb molta varietat de màgia, que això és el que ens agrada a nosaltres, dur diferents mags i magues amb els seus estils propis, perquè descobreixis universos diferents, perquè la màgia no només és un tipus específic de màgia, ja, ventall enorme.
I el Fati Fat crec que és una manera de poder també degustar els diferents tipus de màgia i poder veure diferents estils, diferents maneres de fer, i sobretot, passar-ho bé, gaudir.
Ara tinc una curiositat rabiosa. Quant de tipus de màgia hi ha? Perquè, clar, me ve al cap des de l'il·lusionisme, les cartes, no? Però...
Jo li anava a contestar sense saber del tema, que tant de
clar,
màgia, tant de mags, no? En el final,
sí, al final... Per exemple, un cas, un joc de cartes, tothom el pot fer de diferent manera, de la seva personalitat. En aquest cas, són coses molt més complexes, i sí que, per exemple, a Palma parlarem de dos tipus molt generals de màgia, que vendria ser la màgia de prop i la màgia d'escenari. La màgia de prop se podrà degustar la gala de prop, que és una gala que és fantàstica, ara que no m'ho sent ningú, és de lo millor del festival, perquè és a Can Balaguer, que és un palau, és un museu del Palau Senyorial, està allà ambientat, ja, l'espai ja és espectacular, i de cada habitació hi ha un mag. I tu obris la porta... I per 30 persones hi haurà un mag que te farà el seu número. Passes a la següent habitació, hi haurà un altre mag que t'agafarà algo completament diferent. I així, amb 4 mags, que vas fent un recorregut per aquell palau...
És quasi com un escape room de mags.
Ara anava a dir això.
Un poquet.
I a més, tot està decorat, il·luminat, que ja entres dins aquesta atmosfera màgica.
I de fet, aquest any obrirem una sala inèdita a Can Balaguer. Un espai que no s'havia obert abans, i serà un espectacle ja que serà increïble. I això serà màgia de prop, però també podrem fer grans il·lusions, grans espectacles, números grossos, que se faran a la Fortesa dia de 9 d'abril, es diu diumenge, que és amb els que acabarem aquest festival i que ja hi haurà números molt més espectaculars, molt més grossos, gent també que ve de per tot el món. I, bueno, poden degustar de tot tipus.
Una espipolladeta de moltes de coses. Sí. A mi m'encanta perquè allò que heu fet enguany és apostar per descentralitzar, perquè és vera que Palma és com el colofon, però Muro, Mataró, Santanyí, vull dir, sí, sí. Haurà màgia arreu de Mallorca i la gent que no vulgui o que no pugui acostar-se a Palma la podrà viure des dels municipis, no? Per què era tan important aquesta passa per vosaltres?
És que per nosaltres és el Festival Internacional de Màgia de Mallorca i llavors centrar-ho tot a Palma mos semblava reduir moltíssim aquesta oferta màgica i les possibilitats, que sabem que no per tothom és tan senzill poder venir a Palma. I vam dir, ja que tenim espectacles increïbles, per què no els movem, no els fem girar, no arribem per tot. I aquest any inclús hem afegit més llocs, pobles. Més pobles que no l'any passat, que ja ho vam intentar, però cada vegada el nostre objectiu és seguir expandint-nos i poder arribar.
Que sigui això molt més, no? Que tallers o que actuacions, que sigui un festival com a tal, també situa a les nostres illes com a referent dins
Totalment. El món de la màgia,
que fet... això no havia passat mai, o almenys jo no tenia constància, no? Quan ve tanta gent, igual que s'ha aconseguit, per exemple, amb el cinema, sí. És veritat.
Sí, exactament.
I qui sap si això podria també...
Ha passat, vull dir, hi ha gent que està venguent aposta a Mallorca per poder veure aquest festival. Gent que mos parla des d'Alemanya, fins i tot, diguent...
Turisme de màgia, sí.
Perquè diuen, ostres, és que és molt difícil veure mags de tanta qualitat de manera tan senzilla com aquí en Esfati Fat. Uh-huh. I intenten coordinar-se les vacances amb el festival.
No, i
per
venir... aquell home de Mèxic que molt va estar l'edició anterior va venir expressament i mos anava demanant tota la programació per venir i va venir. Wow. I va venir a tot.
I està començant a traspassar les fronteres perquè se sap que aquí a Mallorca està passant alguna cosa amb Esfati Fat.
És que tenim duent artistes molt bons i
amb espectacles
i també...
molt interessants.
Intentant fer-ho assequible per tothom, que no... que veure tots aquests mags, probablement un altre festival seria bastant més... Sí.
Gent molt top, gent molt internacional, evidentment, gent internacional que podeu veure aquí a casa nostra, però també és veritat que aposteu per fer tallers. I això m'interessa perquè, clar, jo que sóc una esbulbada i no tinc cap noció de màgia, vull saber si jo també podria participar. És important, supos que per vosaltres també cuidar i fer créixer la comunitat màgica.
Sí, al final estem també procurant educar un poc el públic, no educar-lo, però donar-li accés a poder conèixer aquest món de més a prop. I d'aquesta manera també el taller de màgia infantil ajuda a que petits puguin començar. I de fet és molt guapo perquè jo ja sé d'un parell de persones que van venir a la primera edició del festival a fer un taller de màgia i avui en dia continuen fent màgia. I van aprenent i els
estem
anant
creant
trobant...
una escola màgica. Exacte,
com a Harry Potter,
exacte.
No?
Un Hogwarts mallorquí.
I realment fa molta il·lusió veure que ha calat això, no? Que han pogut transmetre aquestes...
I de moment ho fem per nens, però la nostra idea és també poder ampliar i fer-ho per
gràcies.
Adults.
Gràcies.
Perquè ho has dit i nosaltres volem... No sabem si fa ganes realment un adult, però a mi m'apareixeria interessant.
Clar que sí.
Poder fer tallers
per
de màgia.
No? En els nostres 40 i busques poder fer un truc de màgia.
I a part,
clar,
no me digueu que quan un sap quatre trucs de màgia, si tu vols amenitzar una vetlada, si tu dius, mira, aquest sopar necessita un pot de ritme...
Sempre funciona.
Per què no aprendre? Mos recordeu dates, què hem de fer per participar, tot allò que sigui necessària perquè la gent que mos escolti en aquest moment pugui participar i gaudir d'aquest superespectacle, d'aquest festival?
Doncs ara tenim en marxa el que vendria a ser aquesta primera part, que és per la part forana, pels pobles.
Venga.
Que ja vam estrenar ahir a Muro, que com a Dina Maria va estar ple total, o sigui que hem d'anar al tanto amb això. I continuarem divendres,
avui
a les 6 hi haurà la Fumista Porreres i a les 7 Il·lusionate a Santanyí. També dissabte hi haurà la Fumista a Leró i Il·lusionate a Peguera. Unes de matí a les 11:30 a l'Aró i a les Pagueres a les 7. I diumenge, per acabar aquesta primera gira, a les 6 la Fumista estarà en drats i a les 6:30 l'Il·lusionist...
En el teatre principal d'Inca. Hi ha espectacles que són gratuïts, altres que van amb entrada, tot això ho poden trobar a la pàgina web festivalfatifat.com. I també troben tota la informació de l'espectacle perquè vegin quin li fa més ganes, quin li cau més a prop.
I de cara a Palma, els que m'estan escoltant i tenen ganes de venir, que no vadin, perquè les entrades de gala de prop i de gran gala de màgia ja estan baixant molt.
Sí, són els caramellets.
No vedeu, perquè és veritat, si no, vos quedareu sense entrades degut a l'èxit que està tenint aquest festival. Que la màgia vos acompanyi, Joan, Maria, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una petita pausa, continuem tot d'una més propostes.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Ja passen d'un minut, atenció, perquè ara parlem de tendències estètiques que podrien semblar a vegades inofensives, però que, no, tot el contrari, tenen conseqüències estètiques per a la salut, especialment entre els joves. Parlant i ens referim al conegut clean look, que si qualcú no sap què és, ho explica amb Joana.
Exacte, Marta, aquest estil de cabell molt estirat i molt recoït que s'ha fet viral a les xarxes socials pot tenir conseqüències negatives. Els dermatòlegs alerten que aquest tipus de pentinat, si es repeteixen de manera continuada, poden provocar el que es coneix com a alopècia per tracció. Però no és l'únic factor. Les dietes restrictives, per exemple, sovint associades a tractaments per abrimar-se, com l'Ozempic, també poden debilitar el nostre cabell. La manca de nutrients fa que el cos d'alguna manera prioritzi funcions vitals i el cabell acaba caent, fa que caigui. A tot això se li suma l'estrès i la manca de descans, factors que també influeixen directament en la salut capilar. Una combinació, Marta, de moda, hàbits i salut que preocupa cada vegada més els especialistes.
I amb els especialistes parlant precisament per analitzar què està passant, com es pot prevenir. Ens acompanya en Joan Carles Marc, expert en salut pública. Bon dia, Joan Carles.
Bon dia, Marta, com va?
I el dermatòleg Marc Mir, també tricòleg. Bon dia, doctor.
Bon dia.
Comencem,
per
la qüestió del clean look, perquè ja hem vist que afecta als joves aquesta caiguda de cabell per moltes raons, però un d'elles, la que ha comentat la Joana, és precisament per dur el cabell massa estirat. Jo no sé si com a dermatòleg, Marc, vostè ha vist exemples o ha vist situacions semblants o ha hagut un augment dels casos de les persones que demanen o que fan consulta precisament perquè han notat que els cabells li cauen més per dur aquestes coses tan estirades. Tirades.
Sí, sí que s'ha notat un augment en els darrers mesos, i això és perquè aquestes alopècies se produeix una alopècia traccional, que és una alopècia cicatricial, és realment important, ja que el cabell que perdem no el tornarem a recuperar, és una alopècia permanent. I és per aquesta tensió intensa i permanent que fem per aquests pentinats tan apretats, com dèieu a la introducció.
El clean look és realment una moda que d'alguna manera s'ha posat, s'ha fet viral, no?, les xarxes socials. És tan perjudicial o depèn també de la freqüència, doctor, i de la intensitat, perquè evidentment coes n'ha dubtes molta de gent, jo soc la primera que me faig una coa quan vull dur els cabells una mica més retirats, però això no vol dir que el meu cabell estigui en perill. Quan estem en perill?
Exacte. Tampoc hem de demonitzar poder-nos fer una por. Això és una tensió continuada, permanent, que nosaltres ho veiem a certs grups ètnics, tot tenim en el cap certs grups ètnics, sobretot de l'Àfrica, que en aquests casos, com que són pentinats molt tensos i que duen de forma permanent, doncs aquí sí que acabes fent una alopècia tradicional, que és literalment una alopècia per arrencament des que bé, si un dia te fas una coa, tens una boda o un pit per setmana, estem dins el sentit comú, d'acord? El que no va bé és fer-nos diàriament pentinats molt tensos, ja que això acaba produint una inflamació i una alopècia d'aquestes àrees.
No, ja ha dit el doctor que els cabells que no se recuperen, però davant la caiguda de cabells en aquest col·lectiu, en el col·lectiu de joves, hi ha altres raons, han comentat a l'inici, a la introducció, que alguns medicaments, doctor Marc, com l'Ozempic, podrien estar contribuint a aquesta pèrdua de cabells. Per què?
Exacte, això és un altre tipus...
Marc... Ai, perdó, escoltem el doctor Marc primer sí, i després continuem amb el doctor Mir. Endavant, doctor Marc.
No, realment no. No, exactament.
Disculpeu, que tenim un petit problema. Doctor Marc, endavant.
Sí, dic, l'Ozempic no causa alopècia directament, no és exactament, no està demostrat de forma clara el manco, no? És vera que hi ha alguns estudis que han demostrat que s'han observat més casos de caiguda de cabell de persones que usen la semaglutida, no?, que és l'Ozempic, no? Però no s'ha provat que aquest fàrmac danyi directament un folícul. Per tant, és una cosa que va marcar per altres factors. Un, ho dèieu en aquest moment, no? Tota la idea del clean look, no?, que marca de qualque forma, no? I també ho deien a Joan abans, no?, tot el que va lligat a l'estrès que genera una pèrdua de pes ràpida, ho pren de l'Ozempic, no? Que genera a vegades una caiguda temporal de cabells, no? Tot això marca de qualque forma aquesta pèrdua de cabell que va marcar per alguns factors i un d'ells està clar que és l'Ozempic, però és un factor més i no està clar que danyi directament en un folícul pilós.
Joan Carles, clar, són molts els factors que perjudiquen o que poden condicionar la salut del nostre cabell, de la nostra salut capilar, però clar, el paper de l'estrès i la manca de son també són clau i aquests sí que estan demostradíssims, no? Creus que estem normalitzant rutines que no són saludables, sobretot entre els joves, no? Perquè en el final són joves i estan com molt pendents, tenen molta pressió estètica i això també els pot arribar a afectar fins i tot a la seva salut mental o a hàbits poc saludables.
Sense cap dubte. Jo crec que la clau és el que tu dius, Joana. De fet, el fet de l'estrès, dormir malament, i si afegeixes aquesta idea de prendre un medicament per aprimar-se, està clar que això ajuda a marcar aquesta pèrdua de cabells, no? El problema no és que la gent vulgui primar-se, sinó com s'aprima. Aquesta és la història, no? I, per tant, no va lligat tan sols en un medicament, sinó va lligat a una, diríem, una tormenta perfecta entre diferents components, no? Inclús entre ells, el que menjam, que és un element també molt important, no? Que hem de tenir en compte que determinats nutrients ajuden o que la falta de determinats nutrients ajuda també a una pèrdua de cabells més important.
Tornaren el doctor Marc Mir per demanar... És que abans hem tingut confusió, no? Perquè era Joan Carles Marc i Marc Mir. I tenim aquella confusió. Marc, tornem a tu. Quins hàbits recomanaríeu, no?, per cuidar-nos els cabells? I sobretot, si després d'aquesta alopècia per tracció se pot revertir o recuperar el cabell?
Sí que referim-me a l'alopècia per tracció, una part del cabell que s'ha traccionat i més recent, aquesta part sí que és recuperable, però la part que hem traccionat de fa estona, aquella petita part no se recupera, i segur sobretot aquí en els pics temporals, damunt ses temples, que és on tenim menys cabell i cabell més fi, és la zona on se sol notar més. I de cara a recomanacions per cuidar-nos el cabell, doncs el que heu estat parlant, primer de tot, evitar al màxim factors estressants, evitar tòxics, tabac i alcohol, dormir bé i menjar bé. És molt important, com han fet referència, aquests micronutrients, vitamina B12, zinc, ferro, que a vegades, quan feim pèrdues de pes tan ràpides, pot hi haver un cert dèficit en aquesta d'aquests micronutrients i són bàsics per la salut del fol·licle pilós.
I hi ha pentinats o pràctiques que hauríem d'evitar o algunes que sí que podríem fer perquè sí que són recomanables? Quin seria el consell bàsic per mantenir un cabell sa i bé i anar un poc també a la moda, si és que ho volem?
Sí, és que en realitat se pot fer tot. Jo en general la consulta, l'únic que els he dit que no m'entusiasma a mi personalment i en els dermatòlegs són aquestes planxes calentes que realment això sí que crema el cabell i produeix un dany estructural en el cabell, però en general la resta de coses les poden fer en sentit comú, es poden dutxar en sentit comú, podem anar a la platja, després posar-nos un oli per cuidar ara que comença el bon temps. Podem fer pràcticament tot, posar-nos ceres, posar-nos gomines amb una certa freqüència normal, però tot, com estic dient tota l'estona, amb un cert sentit comú.
Que curiós, Joan Carles, perquè la pell parla, no? Els dermatòlegs sempre ho diuen, no? Amb una mirada pots veure l'estat de salut d'una persona, però en aquest cas els cabells també.
Efectivament, el cabell també mos diuen moltes coses, no? I és evident que el que comentàvem ara, el tema de l'estrès, el fet de dormir bé, el fet de l'alimentació, tots són factors fonamentals per tenir un cabell el més sa possible i, per tant, que mos mostri també una salut general important, no? Jo, una de les coses que voldria dir és que davant tota aquesta història de què poc hi ha davant l'Ofempic i tota la història lligada a la pèrdua de cabells, jo diria que hem d'evitar pèrdues de pes molt ràpides. La història de quan qualcú pren Ofempic i pensa que en dos dies ja s'ha de veure amb un pes perfecte, tranquil·litat. Una pèrdua de pes molt ràpida no és aconsellable. Per tant, és una de les coses que hem de tenir en compte, no? També una altra de les coses és que hem de menjar d'acord amb una dieta correcta. Això és, hem d'intentar que hi hagi proteïna, que hi hagi ferro, que hi hagi aquests micronutrients que en Marc abans, no? Com zinc, etc., que crec que són molt importants per mantenir un cabell el més sa possible, no? És evident que tot el d'un pentinat tirants és un element que mos ho ha explicat molt bé en Marc, dient que pot generar una alopècia definitiva sí, i, per tant, han d'anar molt alerta a aquesta presència, no? I una altra cosa, si veiem que durant un temps determinat, 3 mesos, 5 mesos, tenim una caiguda de cabell constant, hem de consultar. És evident que no és normal tenir tant de, un temps tan elevat de temps amb una pèrdua de cabell, per tant, una consulta amb el metge de família i, si és necessari, amb un dermatòleg per intentar veure què s'ha de fer amb aquestes situacions.
Molt agraïda al doctor Marc Mir i al doctor Joan Carles Marc per aquest repàs que ha explicat, sobretot, els dos professionals ens han explicat com millorar la salut capilar i com alguns looks, com aquest darrer, el tant de moda clean look, afecten realment a la caiguda del cabell. Doctors, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, moltíssimes gràcies. A tu te feien de petita cues aquestes tan estirades? Perquè jo sí que record, tenc sí, algunes fotografies amb aquestes cues
ben estirades,
que quasi no
te
caia cap pèl per davant de la cara, efectivament, per anar a l'escola en bones condicions. Sí, és veritat que és molt alliberador a vegades, no? Una cua un poc més fluixa i sobretot si pot afectar la nostra salut capilar. Són les 11:43, uns consells és divendres i encara no hem anat al cinema, així que prepareu, agafeu boli i paper, preneu bona nota de les recomanacions perquè el diumenge haurà un canvi de temps notable i tal vegada el cinema podria ser una molt bona opció. Vos ho contem tot d'una.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me ha puesto el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar.
al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Una setmana més arriba el moment que ens encanta, el moment del divendres que ens du al cinema.
I have lied, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
I com sempre, Scarlett O'Hara ens recorda que Pus Mai Més tornarà a passar fam i que em deixarà d'estrenes de cinema, tot i que avui no hi ha en Xisco Nadal, que és qui sempre s'encarrega d'aquesta secció.
Li agafes el relleu?
Avui sí, amb el seu permís. Avui començarem per un clàssic de Quentin Tarantino que s'estrena en la versió definitiva de Kill Bill.
Around the year 2003, there began a legend of bloody revenge.
Si sou fans del cinema de venjança, aquesta setmana arriba una peça molt especial, és Kill Bill, la versió definitiva del clàssic de Quentin Tarantino. Per qui no la conegui, la història segueix la núvia, interpretada per Uma Thurman, una assassina a sou que desperta d'un coma després de ser traïda pel seu antic equip. A partir d'aquí, inicia un viatge de venjança contra els seus enemics, un per un, en una estructura que mescla western, cinema d'arts marcials i també anime. Aquesta versió té Eddie Marta Grau, uneix en una pel·lícula les dues parts, els dos volums estrenats el 2003 i el 2004. No sé si molt necessari era, jo ho he de dir. No sé si era molt necessari que en Quentin Tarantino ajuntàs les dues pel·lícules amb escenes inèdites i un muntatge
original. Hi ha una escena
original
d'anime inèdita en, sí, sí, en concret, que a mi només per això ja m'ha cridat molt l'atenció, però tu no ets fan de la saga Kill Bill,
no, ni de Quentin.
Ni de Quentin. És que Quentin, fans... o t'agrada o no t'agrada, a mi m'encanta.
Jo me'n perdonareu, però bé, he vist Pulp Fiction, sí que m'agrada Pulp Fiction. Maldito el Bastardos no m'agrada, per exemple. Però bé, es recrea en aquest cas en aquest estil visual tan marcat, en diàlegs memorables i en homenatges constants al cinema de gènere. Per què fa? En el repartiment hi trobem David Carradine com a Bill, un personatge enigmàtic i carismàtic. Nelucy Liu, també icònica, no? Molt recordada per aquesta pel·lícula. I una de les antagonistes més icòniques de la saga. Tots ells contribueixen en una galeria de personatges molt potents i estilitzats. I t'educo una curiositat que segur que t'agradarà. Aquesta versió completa s'ha projectat molt poques vegades en sales i durant anys Marta Grau ha estat gairebé una peça de culte per als fans de Quentin Tarantino. Per tant, ara et sa vostra si la voleu veure. Ara arriba amb una restauració que potencia encara més la seva estètica visual. Supos que veurem més sang, més vermella, més...
Però aquestes coreografies de lluites que semblen balls, que després estèticament són precioses, perquè són pel·lícules que quan les veus...
Tota teva vida. No,
sí, jo li vull donar una oportunitat perquè, és vera, Tarantino a mi m'ha conquerit i sempre que trob que el manco les pel·lícules són molt potents visualment i crec que aquesta...
Ara he fet un pot de bollero, crec jo, perquè, clar, dir això d'en Quentin Tarantino...
No, però a mi te passa, per exemple, amb Los Coen. No m'acaba... Ja. O t'agraden o no t'agraden. I és vera que a mi de Los Coen no és país per a viejos, però la resta no m'han arribat a agradar, eh? Mm-hmm. I és veritat que supos que amb en Tarantino passa el mateix. O ets de Tarantino o no ets. Però aquesta és la primera de les opcions que tenim per avui. Canviem completament de registre amb No te olvidaré, dirigida per Vanessa Caswell, una cineasta coneguda sobretot per les seves feines a televisió i el seu estil íntim i emocional. Ho escoltam.
Me llevo esto.
¿Quieres bolsa?
No, gracias.
Hasta pronto.
Si insistes.
¿Puedes comprar más de uno a la vez?
Vuelvo porque quiero salir contigo.
Ja només les primeres notes musicals i el primer trosset de diàleg mos indica que és una pel·lícula romàntica. És història romàntica amb tots dramàtics centrada en dues persones que es troben en un moment vital complicat. En sortir de la presó, en Akena intenta tornar a connectar amb la seva filla petita, però s'enfronta a la resistència de tot el món, excepte d'un lot, amo d'un bar que té vincles amb la seva filla. A mesura que s'acosten, Akena ha d'enfrontar-se en els errors d'espaçament per a construir un futur esperançador. Està dirigida aquesta pel·lícula per el mateix que ha fet sèries com, per exemple, Mujercitas, La caza fortunas, i aquí adapta un llibre de Colleen Hoover, autora de Trencar el cercle, també supos que n'has sentit a parlar, Romper el círculo, Trencar el cercle, i manté aquest estil amb una posada en escena molt delicada i centrada molt en els personatges. El repartiment aposta per actors i actrius provenients de el drama televisiu i de cinema independent. La veritat és que tots dos fan molt bona parella. Són dos actors que a priori són desconeguts, però si heu mirat algunes sèries segur que els teniu vist. És una recomanació que segur que agradarà a molts dels nostres oients, i Marta, crec que és l'opció que jo triaré a banda d'en Tarantino, que tries tu.
Bé, però no la deixaré de banda. Mira, estem veient com estan seleccionades el Festival de Màlaga, hem vist algunes imatges, estan tractades amb moltíssima delicadesa. Sí, però té aquests trets de cinema independent. No crec que sigui tan 100% comercial com pinta. Pot ser que pugui ser molt més que una història típica d'amor a l'ús. O sigui que creiem que és una segona bona recomanació. Tenim la tercera, que en aquest cas és una producció espanyola, una comèdia. Mira, tenim un poc de tot. Amor, suspens, acció, thriller, i aquesta darrera, que és una comèdia en clau LGTB, titulada A una isla de ti.
Ladies and gentlemen, we are about to land in the Canary Islands.
Brindemos por la no boda.
Cheers.
Y Harry ha venido aquí a desconectar de un trauma.
Que dejaron plantado en el altar.
Viva The Queen y vivan todos los ciris a los que les han roto el corazón, en especial a mi amigo.
Tú déjate llevar, aunque sea por una vez en tu vida.
Oye, mira que saqué cosas del agua, ¿eh? Pero nunca un inglés.
Harry, ¿qué haces aquí?
Ai, mi niña.
Per estrenada del Festival de Màlaga, A una isla de ti mos transporta un entorn insular que explica una història de retrobament personal. Conta la història d'en Harry, un xef una mica estirat, que veu com li trenquen el cor just a l'altar. Ai, pobret. Per fugir del cop, la seva millor amiga el convenç perquè l'acompanyi a Gran Canària, la seva terra natal. Entre paisatges espectaculars, bona gent i una gastronomia irresistible, en Harry comença a recuperar el somriure, fins que descobreix que allò que no entrava en els seus plans és enamorar-se d'en Ivan, que és son pare de la seva amiga, Marta Galau. Per això...
Mira quin truï.
Exacte. Bé, t'he de dir que dirigeix Alexis Morante, conegut per documentals musicals i feines vinculades a artistes com Camarón de la Isla, i aquest bagatge es fa notar en l'ús de la música i el ritme narratiu molt cuidats també en aquesta pel·lícula. El repartiment combina cares conegudes del cinema espanyol, com per exemple Toni Acosta i Jaime Zaratain, amb nous talents com Freddy Denis i na Julia Martínez. La crítica ha valorat positivament la sensibilitat visual i també l'atmosfera, tot i que alguns apunten que el ritme pot resultar posat una mica lent per a espectadors que cerquin una narrativa més intensa. Ja mos passa que com estem avasats en els...
Manec en aquesta tendència que deien.
Mira, per exemple,
de Netflix, te'n recordes?
En Hamnet, que te vaig dir que l'havia anat a veure, és vera que és molt lenta, però jo vaig gaudir perquè me va fer aturar, me va fer...
Però, a veure, el món ha d'entendre que hi ha històries que no se poden contar com si fossin un scroll d'Instagram.
No, històries
que s'han de poder saborejar, degustar, assaborir en tots els detalls.
Que quan una pel·lícula comença així lenta, ja mos frustra una mica per això, perquè estem avançats que tot d'una passin coses, tot d'una hi hagi acció, i que si no mos agrada, pijamas d'hi per amunt. I no, han de gaudir de les coses pausades i lentes. De
des d'aquí una total reivindicació a gaudir del cinema en tots els estils. Tres propostes per a tots els gustos. Si t'agraden noves versions dels clàssics Kill Bill, The Whole Bloody Affair, si t'agraden històries romàntiques íntimes sobre segones oportunitats i emocions a flor de pell, no te la perdis, aquest No t'hi olvidaré. I si cerques una pel·li més tranquil·la, paisatges evocadors i un viatge emocional de retrobament a una isla de ti, podria ser la teva pel·lícula. Mira quin bon recull de propostes per al cap de setmana. I també vos dic que si heu d'anar al cinema, que sigui diumenge, que és el dia
que plou.
Exactament, que empitjora el temps, que hi ha aquesta alerta groga, sobretot a tot l'arxipèlag, i que podríem tenir possibilitats de pluja i de davallades de fins a 10-14 graus de temperatura. Tu imagina't aixecar-te dissabte, anar a la platja, pegar un cafico, perquè farà molta calor, i de sobte diumenge traure la manta. I doncs, això serà una realitat. Que tinguis molt bon cap de setmana,
Joana
Marató. Tot d'una als esports. Esportiva, Juanga Bausà. Bon dia, Juanga. Com se presenta el cap de setmana?
Era un cap de setmana complet i sobretot en la mirada posada amb el Real Mallorca, que s'enfrontarà al Rayo Vallecano. Un Real Mallorca que darrerament va d'ensurt en ensurt perquè s'ha tornat a lesionar un futbolista de gravetat com és Mateo Joseph i que es perdrà el que resta de temporada fins a final de Lliga per un trencament de lligaments, i això s'afegeix ja a la lesió que vam conèixer del capital Mallorca amb Toni Raillo, que tampoc podrà acabar la temporada. Per tant, problemes pel conjunt de Michelis, que s'enfronta a un Rayo Vallecano que justament ahir vespre a la Conference League va guanyar amb solvència per 3-0 a l'AEK Atenas. Per tant, el Rayo Vallecano que arribarà amb la moral pels núvols, però això sí, no m'ho veure si físicament li passa factura aquest partit contra el Real Mallorca, i això pot aprofitar el conjunt mallorquinista, com ja va fer contra el Real Madrid, que també més o menys era la mateixa circumstància, venia de jugar a Europa, havia de tornar a jugar a Europa la setmana següent, i això ho va aprofitar el Real Mallorca.
Pues escoltant tot d'una i ampliant aquests continguts, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana també per tu.
Igualment.
Clara i Mamí, amb els continguts del programa El Dia a Menorca que tenim per aquest divendres.
Bon dia. Avui, El Dia a Menorca, parlarem amb el conseller de Mobilitat, en Juan Manuel Delgado. El Consell Insular descarta externalitzar el servei de la ITB i ha decidit mantenir l'actual model de gestió. Per tant, li demanarem les novetats, que inclouràs nou contracte de licitació d'aquest servei. Després rebrem els estudis al cantant de Ciutadella, Rudimentari, que aquesta nit presenta el seu nou disc en el Casino 17 de gener. És divendres, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvi Pons.
Moltíssimes gràcies, companya. Repàs també el contingut del programa al dia a Pitiuses. Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, avui, com fem els divendres ja amb esperit de cap de setmana, repassarem l'agenda que tenim per aquests dies, tant en la vessant esportiva, que ens l'explicarà en Raül Medrano, com amb la vessant més cultural, d'oci i de gastronomia, que l'explicarà la nostra companya Nivon Aranyó. Però abans també us farem propostes literàries amb la bibliotecària de Sant Jordi, amb la Joana Aguirado, també un bon llibre per fer-nos companyia durant el cap de setmana, i anirem de viatge musical amb el músic eivissenc Pere Navarro, que continua la seva estança a Geòrgia portant la música eivissenca fins allà, i també ens compartirà quins són els músics georgians que l'estan inspirant durant aquest meset que passarà per allà abans de tornar cap a Eivissa. Tot això, Marta.
Moltíssimes gràcies, companya, i bon cap de setmana també per Jaume Noguera, qui ens explica els continguts del Dia a Mallorca.
Mira, i la Marta començarà a Madeira parlant amb en Joe Holm de la finca Sant Moragues, perquè ell ha constituït la plataforma Regenera d'allà, que vol estendre a tota la resta de Tramuntana. Tramuntana està perdent molta activitat agrària i això fa que hi hagi massa forestal, valgui la redundància. Això és un perill pels incendis de cara a l'estiu, i els experts diuen que els incendis de l'estiu s'apaguen en l'hivern amb una bona gestió forestal. Després anirem fins al Cudi, la cova de les Aigades, perquè l'arcòleg Enric Colom creu que aquesta urgència d'aigua dolça no era perquè els mariners romans beguessin, sinó que ha trobat tantes àmfores en els fons que creu que eren un oferiment als déus de vi per tenir una bona travessia fins a Itàlia. Ha capgirat la història de l'arqueologia romana en aquest punt de la font de les Aiguades al Cudi. Parlarem del concert de diumenge a Muro, a càrrec de Simó Orfila, dins del festival Miquel Tortell, i per acabar, en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, avui mos parlarà de Samàsic, una llengua berber que se parla en el nord d'Àfrica.
Punt i final en aquest programa. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 9. Que tingueu un molt bon cap de setmana.